Aquest Sant Jordi deixa't sorprendre per Centre Verd. Descobreix la millor selecció de roses i rosers i tot un munt de plantes i flors que et faran gaudir de la millor de les diades. Centre Verd et desitja una feliç diada de Sant Jordi. Centre Verd a Salt, Girona. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Feliç Sant Jordi amb Centre Verd.
Centre Verd patrocina l'especial Sant Jordi de Ràdio Estel.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer. Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. Rambla Catalunya 115.
Fabricació pròpia.
Amb un botó el trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no.
Molt bona diada de Sant Jordi, un Sant Jordi feiner i com marca ja la tradició, tots què fem? Mirar cap al cel. Perquè us sapigueu, avui hem viscut el matí de Sant Jordi més fred dels darrers 90 anys. Esperem que només es quedi amb aquest fred del matí i que no vagi a més. Un dia en què Barcelona recupera tota la Rambla per vestir Sant Jordi, Girona torna a la diada al Barri Vell i Lleida i Tarragona mantenen la ubicació dels últims anys. I de veritat, com canten els Blaumut, que estem escoltant de fons, Sant Jordi és un dia únic. És el nostre dia, el dia en què tots celebrem. Estem contents perquè és una festa compartida per tothom. No hi ha bregues ni desacords. És probablement dels pocs dies de l'any en què tots remem a favor per fer país i també, sobretot, per fer cultura. Tots ens retrobem amb la nostra identitat, ens retrobem amb el nostre dia, el dia més feliç de l'any, un dia per sortir al carrer, tant si neva com si plou, per comprar llibres, per regalar roses, però sobretot per estimar. Estimem-nos una mica més i estimem també les nostres lletres. Elles, sens dubte, ens faran ser més lliures. Benvinguts avui, entre roses i llibres, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que passen 5 minuts de 2:15 a 3 de la tarda. Presentem l'equip del Fabricació Pròpia a la sotsdirecció, la Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda,
bona tarda i bon sol que fa. Quin llamp de sol. I mira que ens les veiem...
Sí.
No ens les veiem gaire felices i de moment molta rosa, molt llibre, molta gent també caminant per aquí la Rambla 115 i per tant, doble celebració avui.
T'haig de dir que anem una mica alguna capelina sí que veiem, vull dir...
Sí.
Per dir la veritat, com canten els Blaumuts, s'ha de dir la veritat.
Sí, els catalans és això... Nosaltres som, com es diu allò, és a dir, que tu ja t'avances el pitjor, perquè ets català, i per tant ja surts amb 10 paraigües,
per
capelines...
Si
el...
sí,
exacte,
sí. Bueno, preparat. En tot cas, com deia la Jarque, si heu escoltat la caravana, si ens heu seguit des de primera hora, heu de saber que estem a Rambla Catalunya 115 fent el programa en directe. Si voleu veure com es fabrica, mai millor dit, aquest fabricació pròpia, doncs ens podeu venir a veure. Deixa'm també presentar la Laura Coromines. Coromines, què tal?
Molt bé, i vosaltres, com estem?
Com estàs? Primer Sant Jordi tots plegats aquí
jo
a Ràdio Estel,
contenta. Sí que és veritat que es veuen paraigües, però bé.
Poquets, de moment poquets.
Encara pocs, no hi ha cap cara trista encara.
Deixeu-me també saludar aquesta hora. A veure, ell és l'home que produeix el programa, que fabrica el programa, a Nuri Francisco, però avui passarà el rasclet pels carrers de Barcelona perseguint l'última hora. Uri.
Una missió per la qual he nascut, per cert.
Has nascut per aquesta missió, no? O sigui, aquest és
encantat de portar el meu granet de sorra.
Tota la vida he treballat per aquest moment.
I ha arribat. És avui. I fa un sol que es patega i no podria ser millor.
Però perquè, no, però dieu la veritat, no passa res. Vull dir, no fa un sol que es patega.
De fet, comencen a caure les primeres gotes,
No passa res, però
haig de dir que segons
Sant Jordi es viu així, vull dir, estem acostumats.
El Meteocat, que és el nostre servei,
sí,
afirma que no plourà. Per tant, jo em quedo amb això.
Val, d'acord. A mi m'interessa molt com vas vestit avui, Francisco.
Bueno, és el look...
Per fer carrer, sobretot, eh? Amortitzat
el look Devastated Father, que vam quedar l'altre dia, que és un denim blau avui.
Sí.
Jersei una mica oversize, també, i, com no, les meves sabatilles esportives per persones amb peus
petits. Sabatilles esportives.
Vas amb algun tipus de paraigües?
No, perquè jo tinc fe cega en el Meteocat.
Tu has apostat pel dia de sol, eh?
Francisco, no li cal res.
Està
vull
molt
dir,
bé.
Ell és així.
No te l'electrocutis, eh?
També m'he preparat unes connexions potencialment aixoplugades.
Bé.
Tens un pla B. Mira, abans d'avançar-nos, tu dius que tens quatre objectius per aquesta diada, que serien les quatre barreres de la Senyera de Catalunya. Això és així, Francisco?
De la Senyera de Catalunya, que et podeu trobar els embolcalls de les roses que podeu trobar a tot arreu.
Ui, tant.
Els quatre punts cardinals d'avui serà prendre el pols al gremi de floristes, parlar amb les principals editorials,
bé,
parlar amb els autors... I, finalment, amb qui ho fa possible tot això, que no és altre que la gent del carrer.
Fantàstic. Doncs ell serà el nostre home, seran els nostres peus, Ejarque, els nostres ulls, i ens ho explicarà tot plegat, plogui o no plogui. Per cert, aprofitaràs l'horari de feina per comprar alguna rosa o algun llibre? Que t'he vist que avui...
La feina la tinc feta, ja.
Ja està feta?
Però no descarto alguna incorporació d'última hora. Perquè, clar, ja tant per triar i per remenar...
Home, tu diràs. Mira, per triar i remenar, acabem de presentar la gent perquè estem sols, Ejarque. Avui ens falta part de l'equip aquí.
Ai, sí, un disgust.
A Rambla Catalunya 115, en Ferran Capdevila, a la producció des de l'estudi, a Mercè Mondelo Ibanez, a Carrasquilla, al Món Digital, des de Rambla Catalunya, en José Matosas, l'Àngel Martínez i la Paula Moreno, ells són al Món Sonor, i avui també en Candy Ortiz, al VAR, com diríem Virgili Tècnic, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ramon Pardina, que ens vindrà a presentar la portera.
Amb Mercè Raga. De 2:15 to 6:00 p.m, Fabricació pròpia.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer. Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. Rambla Catalunya 115.
Vinga, va, doncs repassem, Marta, si et sembla, els continguts del programa d'avui, perquè no sé si donarem l'abast, tot plegat.
Avui, Mercè, ara ho sentireu des de casa, tenim convidats, jo diria que molt per sobre de les nostres capacitats. Jo crec, Mercè, personalment, que ve massa gent, però també és veritat que ens feia il·lusió tenir-los a tots, començant per un col·laborador del programa, el Ramon Pardina, l'home de les camises. Avui ens vindrà a presentar el seu últim llibre, que és L'home de la porteria.
No sabe hacer la portera de mi casa fichar a un jugador por 2,000 millones de pesetas, ¿no?
Un llibre molt pertinent, tenint en compte també l'estat d'ànim de la colorada, perquè ens recorda que el veritable ADN Barça, Mercè, és la confrontació, el patiment i la derrota. Per sort, l'humor tampoc el perdem mai. Surt Pardina i entra una de les periodistes amb més solera de casa nostra, que és la gran Elisenda Pineda, que ens vindrà a presentar La catalana llengua, la història dels orígens del català fins a l'actualitat, passant per tots els embats que ha hagut d'afrontar, que no són pocs. No deixem partent les derrotes de país, però no patiu, perquè a partir de les 4, Mercè, alçarem els cors. I és que entra el Fabricació pròpia la Clara Caraltó, que ens presentarà Com un batec en un micròfon, la novel·la guanyadora del Premi Llibres Anagrama i un dels noms que apunten a liderar les llistes de vendes d'aquest Sant Jordi. Una faula incòmoda que ens transporta a les primeres etapes de l'enamorament i que, Mercè, fa molts dies que tu vas dient que està fascinat.
Jo estic donant la tabarra amb aquest llibre de Clara Caraltó. M'ha encantat, o sigui, m'ha fascinat.
Jo crec que ets la millor promotora del llibre de la Caraltó, perquè com a mínim...
Que no li fa falta, penso
a dir. En absolut, però sí que és veritat que ens ho has dit per activa i per passiva que t'ha fascinat i avui serà un plaer també tenir-la amb nosaltres. I a 2:05, si encara no ha plogut, serà el moment de la tempesta definitiva perquè rebrem els apocalíptics de la fabricació pròpia, que són Santi Jiménez i ell, Toni García Ramon. Sí. Santi Jiménez, que presenta el seu nou llibre d'execrables. El Toni no en presenta cap en aquesta edició de Sant Jordi. Per tant, avui l'important dels dos serà el Santi. Però, aprofitant que tindrem també el Toni, els preguntarem com viuen ells el Sant Jordi i, sobretot, Mercè, si els agrada això de signar llibres durant la diada. Tu què diries? Que els hi agrada els hi agrada?
Jo crec, sincerament, que els hi encanta. Vull dir, estan esperant tot l'any perquè arribi aquest dia, sobretot Toni García Ramón.
M'hi jugo alguna cosa que el Toni diu que no li agrada gens, però que, en el fons, li apassiona, li encanta. I saps que es farà un fart de signar llibres avui, Mercè?
Home, el mestre Virgili.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
A un quart de sis ens visitarà l'influenciador lingüístic del moment, el mestre Virgili, que, com sabeu, aquest any treu llibre, ell sí. Com que és una persona educada i també prudent, l'ha titulat Si m'ho permeteu. I alerta, alerta, perquè el mestre avui arribarà acompanyat d'un concurs.
Just abans a teva i viven flors i brillen tants i t'enlluernen. S'arrelen a sa terra quan tens por.
I és que els amics del Centre Verd tenen a punt, per un oient de fabricació pròpia, un kit de Roser valorat, atenció, amb 40 euros i que els que passegeu per aquí Rambla Catalunya 115 podeu veure. És tot un planter, un Roser fantàstic amb la terra i també amb el propi test, i que a quarts de sis dos oients de fabricació disputaran un cara a cara amb preguntes sobre la llengua catalana. Per tant,
molt bé, Harky, o sigui, què vols dir? Que qualsevol persona que s'atenci a Rambla Catalunya 515 podrà entrar en aquest sorteig i les preguntes seran, diguéssim, capitanejades pel mestre Virgili. Volem dir la veritat de tot, eh?
Home, i tant. Ell serà el responsable de dir quina és la resposta correcta, i això, entre els que vingueu aquí, doncs dos afortunats oients seran els que jugaran a sorts, o a base al seu coneixement, doncs aquest fantàstic Roser, recordem, del Centre Verd de Salt, a Girona. Per tant, si voleu gaudir de roses avui i les properes diades, això és molt pràctic, tu plantes el Roser i tens diada cada any, l'únic que heu de fer és repassar els apunts del mestre Virgili i acostar-vos fins on som nosaltres, l'església de Sant Ramon de Penyafort. I per rematar el programa, aquí, Mercè, ja estarem molt atabalats, jo no sé si tu podràs suportar, uns petits furs de gourmet, diria jo, perquè ens visita el gran Juan Carlos Ortega, aquí, al Fabricació Pròpia. Ell, que és un enamorat de Barcelona, li preguntarem a l'humorista Juan Carlos Ortega com viu la diada de Sant Jordi i, atenció, Mercè, perquè ens recitarà en exclusiva la llegenda de Sant Jordi de fabricació pròpia que anirem escrivint amb els nostres convidats al llarg del programa. A veure, esperem que això surti bé. Si surt bé, sortirà molt bé.
I si no surt bé...
En farem un fart de riure. A més, els habituals del Fabricació Pròpia, l'amic estimadíssim Jaume Borja, Pau Gascó, música en directe amb Roger, i diria allò de moltes sorpreses més. Mercè, que això sempre es diu, i moltes sorpreses, però no ho diré, perquè us ho hem explicat absolutament tot.
Doncs mira, Harky, estic, la veritat, desfondada només de començar amb tot aquest petit gran sumari d'avui, en aquest especial Sant Jordi, que comenci aquest Fabricació Pròpia de llegenda.
Fabricació pròpia.
Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto. Van traure de la nuca i me'ls van posar davant. No, però és meu, eh?
Amb Mercè Raga.
Va, doncs, després d'aquest repàs del que tindrem avui a la Fabricació Pròpia en directe, no ens cansarem de dir-vos que estem en directe des de Rambla Catalunya 115, vivint aquest Sant Jordi al carrer. Recordeu, el primer Sant Jordi, podrem dir, gairebé oficial, en dia feiner, després de la pandèmia. I a aquesta hora, quan passa un minut de 3:15 de la tarda, en un dia com avui, què voleu que us digui, en què l'amor despunta per sobre de tot, volíem comptar amb el professional del xafreig de la Fabricació Pròpia, com és en Jaume Borja. Jaume,
Feliç Sant Jordi, Mercè.
Primer de tot, feliç Sant Jordi. Bon Sant Jordi. Mira, això en parlarem després amb en Virgili, saps per què?
Si és feliç, bona diada.
Si és bon, bona diada. Bona diada de Sant Jordi. A mi m'han xivat que de moment s'ha de dir bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Què et sembla? M'ho compres, no?
A tu t'agrada. Bon Sant Jordi per a tu i per a tota l'audiència. Bon Sant Jordi, perfecte, perquè avui els whatsapps canviava la gent i tal. No sabia què posar-li, realment. I he fet així com un poti-poti de feliç diada, bon Sant Jordi, feliç Sant Jordi. O sigui que escoltaré atentament el Virgili.
A veure, Borja, tu aquí tens avui un objectiu, podríem dir. Perquè, clar, s'ha parlat molt de que Sant Jordi, òbviament, per nosaltres, pels catalans, és el dia de l'amor, però per tu, quina és la parella d'enamorats del moment?
Vinc a reivindicar això, també, eh?
A veure, què has de reivindicar?
Vinc, ja saps que no estic mai en contra de res, però sí que vinc a posar per damunt del Sant Valentí el Sant Jordi, perquè és el nostre dia dels enamorats. Si algun dia, per a reivindicar l'amor, per a dir que estimem, bueno, això ho hauríem de fer els 365 dies a l'any. Però vinc a reivindicar Sant Jordi i em pregunta més per la parella de celebrities, així com emblema, no? Que
puga
fer bandera de...
Perdona, que tu ens vas anunciar...
Ja m'has fet spoiler.
Perdó, mira, és que et conec...
No, que Sant Jordi, t'estimo! T'estimo!
Va, continua, qui volies
no,
dir?
No, digues què anaves
cantants
a dir. Exacte. Un de l'altre costat del llac.
Sí, correcte. I una catalana.
Exacte. Doncs ja està. Aitana i Sebastián Yatra. Clar, quan m'havia dit, m'havia fet aquí una mica d'espoiler, també Marta Jarque dient, me preguntarem per la parella del Sant Jordi o la parella del moment, jo crec que una d'elles són aquests cantants, que estan, per cert, treballant en un tema conjunt. Això en parlarem les pròximes setmanes a la secció. Però sí que jo me feia il·lusió escollint ells perquè és un amor que han viscut no des del principi, però sí des de la reconciliació. Per tant, Sebastián Yatra i Aitana podrien ser una parella així com tipus exemplar del Sant Jordi, però també m'agradaria destacar una parella que és molt nostrada, Natàlia Sánchez i Marc Clotet.
Home, per favor, que pot ser que te'ls hagi... O sigui, que ens els puguem trobar passejant per aquí o no? Tu t'has trobat algú? A quina hora has arribat, tu? Perquè, clar, recordem que, o sigui, Jaume Borja, tu ets de Jesús.
No m'he pogut trobar ningú, i si me l'he trobat li he girat la cara, perquè he fet una teletransportació avui.
Què vols dir
amb
això?
He anat a la peluqueria per tu, però realment no sé ni com porto els quatre cabells que tinc.
No,
o sigui...
Jo que malament he quedat ara, que no t'he dit res. No, t'haig dit...
No vas de ser la secció, o sigui, el moment de Sant Jordi, això. No, teletransportació, ja està, este és el resum. No m'he creuat a ningú, però sí que Marc Clotet i Natàlia Sánchez me semblen com una parella d'aquestes que fa fins i tot ràbia. Jo les admiro, però... O sigui, els admiro, però...
Fan ràbia
del perfectes, exacte. Sí. Són com ideals. Sí. I després m'encanta ella l'amor que ha tingut, no només pel Marc, sinó pel nostre país, i el procés d'immersió lingüística i cultural que ha fet Natàlia Sánchez, que jo la vaig anar a veure a Fitzroy, fent teatre aquí a Catalunya.
Sí,
és que
correcte.
Sembla nativa. Llavors és com també una parella que em va molt bé per al dia d'avui.
O sigui, ens quedem al final amb qui? Amb el Yatra i l'Aitana o amb els...
Sí? 50-50, és clar, és que
sí, escollir... Escolta, sí que hi ha tres cançons que per tu són himnes per celebrar l'amor aquest Sant Jordi.
Sí.
Quines són? Perquè això també se'n parla molt. De dir, ostres, quina és la millor cançó? Nosaltres, per exemple, avui per començar el programa, no?, que dubtàvem a veure amb quina cançó podem començar, al final hem optat per Blau Mood, no?, que és com aquest de veritat, que busca una mica el significat de trobar la nostra essència, la nostra identitat. Per nosaltres això també és Sant Jordi, no?, que ens fa reconnectar amb qui som, no?, i amb qui ens agradaria ser. No sé, vols començar, jo crec, gairebé per un clàssic?
Sí, jo era això, les tres cançons que penso que podríem vestir...
Que estàs enamorat, Jaume
Borja?
Jo no.
Bueno, sí, de la vida.
De la vida, eh? És que noto
enamorat.
Avui que estàs una mica...
Estic enamorat de tantes coses i tantes persones que no puc estar enamorat d'una sola única. Llavors, vic enamorat constantment. Però si em parles d'amor romàntic, de parella, hi ha una crisi universal que estaria bé també fer una mica de debat i una mica de reflexió de per què hi ha tan poc compromís en la nostra societat. O sigui, també reivindico avui, estic en contra del ghosting. Sé que és tot molt bonic, eh? Sé que és tot molt bonic, però també en dies que tothom que esclata l'amor i que és una eclosió, també demanaria des d'aquí, ja que tenim tanta audiència, més responsabilitat afectiva.
O sigui, que siguem compromesos, diguéssim, amb les nostres relacions, no? Si iniciem una relació, Jaume, hem de ser conseqüents.
Sí, i que no... està molt bé avui, perquè avui tothom va carregat de roses, carregat de llibres, que això està superbé, i igual que he dit abans que és important felicitar-nos l'amor cada dia de l'any, també penso que és important que siguem... Que siguem de veritat, que no siguem... Com se diu això, que no em surt la paraula? Espera. Que no siguem demagogs, que no fem...
Incoherents.
Incoherents.
Que no...
Hipòcrites, hipòcrites, gràcies, Mondelo. Hipòcrites, perquè si sí, avui sortim tots en La Rosa i lo Llibre, però demà fem match en algú a una aplicació no, i al cap de 24 hores, sense donar explicacions, sí, desfem lo match, sí, no em serveix. Per tant, no siguem hipòcrites, Mondelo.
No. Vinga, va, que ens portes una segona cançó avui.
Sí, no, que no hi posa la primera. O ja sona,
sí,
la primera.
Sí, la primera.
Què vol dir que sona? Claro, és que no, no ho estic escoltant. Ho pots fer tu, sí. Però t'he portat una versió... T'he portat una versió que no és la típica i tòpica, sinó que he trobat una versió de Marta Roure, que canta també amb un altre cantant i que es va fer per un especial de Cap d'Any de TV3. I em semblava guai perquè vaig per tu, la sentim sempre de Sau,
sí,
però hi ha molta gent avui també fer honor i posar en valor tota la gent que l'ha versionat al llarg de la història.
Doncs està molt bé que ens partis aquesta versió. Què, en passem a la segona?
Per favor.
Vinga, va.
Ets el meu somni prohibit.
No ho farà.
És veritat? Esperança.
Ja que ningú pot controlar-te, diguen que jo sóc tot foc, que sóc passió.
Els teus ulls s'apaga la lluna i s'enceda dels grims.
Què és aquesta versió que ens portes avui, Jaume? A veure.
M'agrada perquè sembla com una conversa, en aquest cas entre Nina i Moncho. Malgrat paraules, l'ha versionat, jo diria que tothom. L'original, si no em falla l'hemeroteca, si no em falla Wikipedia, és de dos italians, Leo Chiosso i Giancarlo Del Re. Te sona o no?
No? Sona.
Pensava que tu m'ho confirmaries.
Jo et vull dir la veritat. A mi m'agrada molt la música italiana, però mira, no coneixia l'origen d'aquesta cançó.
Doncs és italiana, però per exemple, et deia que l'ha versionat tothom, perquè per exemple, sí, Núria Feliu, el Cel Siga, que la trobem molt a faltar, també va fer paraules, però m'agrada aquesta entre Moncho i Nina perquè sembla que s'estiguen fent una tirada de canya contínuament.
Doncs
saps,
mira,
aquelles tirades de canya que es mantenen en el temps? Aquestes, sí, també són les que molen.
Bueno, però que passi alguna
bueno,
cosa.
Ja, evident,
que
no s'eternitzi.
Exacte, o sigui, que sí, no s'eternitzi. Va, passem a la tercera proposta d'avui, que ens porta en Jaume Borja per posar una mica de música amb aquest de Confessions.
Però et confesso, amor meu, l'únic per qui em batega el cor, l'únic per qui ballen els meus peus, i et desitjo el bé del món, que arribi aviat a tu l'amor que pots i vols.
Gran Elena Gadel, que ella també és com... Avui parlem de personatges que són una mica com si haguéssim d'escenificar la llegenda de Sant Jordi i hagués una princesa oficial, podria ser Elena Gadel, per exemple, o ella també podria ser el drac,
ser
perquè és superguerrera.
Mira, et dic, és el que pensava, vull dir, la veig més com de drac, no? Vull dir, i realment i de princesa, les dues
tot,
coses alhora.
Tot, el que ella vulgui, bàsicament.
El que ella vulgui.
Et confesso una cançó que no li escriu a cap amor actual, ni és una declaració, sinó que li fa un homenatge a un dels seus ex, perquè també és bon dia avui per a abraçar i donar les gràcies, no? Jo crec que és un bon dia per a posar damunt la taula la gratitud per a aquelles persones que han passat per la teva vida, que no s'han quedat, però al final t'han fet ser qui ets. Per tant, et confesso una cançó dedicada a un ex. M'agrada també posar-la avui.
Doncs mira, avui la reivindiquem i, per cert, Jaume, ja per tancar una mica aquest espai que avui ens has dedicat a la fabricació pròpia, sí, especial Sant Jordi, com es viu el Sant Jordi a Jesús? Jo tinc com aquesta curiositat, perquè a vegades també ens centrem aquí a Barcelona i a Jesús com es viu un Sant Jordi?
Doncs mira, avui se vivia únicament a la plaça de la Creu, que és un punt bastant neuràlgic del poble, on hi havia una parada de roses de la gent d'Icària, que és una fundació per a gent amb diversitat funcional. Llavors ells eren qui venien les flors avui, tothom a la plaça de la Creu, perquè encara queden hores. Però sí que és veritat que, igual que hi ha despoblament rural, m'has fet reflexionar ara, també hi ha hagut una davallada de tots aquells comerços que es posaven al carrer, perquè, per exemple, ara mateix a Jesús no queda cap llibreria,
clar,
ni cap papereria.
No hi ha cap llibreria,
no,
Jesús?
No, i jo ho parlava avui amb ma mare, que dic, te'n recordes quan era menut que estava a la Mallent, inclús gent de la meva família tenia una botiga,
sí,
però ara mateix no hi ha ni floristeries ni llibreries, per tant, això Sant Jordi es nota perquè no hi ha parades al carrer. Totes aquelles administracions que se n'encarreguen, que afavorisquen el petit comerciant, el petit empresari, perquè això pugui ser possible. I una cosa només, que al principi t'he posat la cançó de Marta Roure, no recordava el nom de qui, de l'home que cantava, i és Miquel Gil. Ho dic per si remotament estàs escoltant la secció, que jo vull signar les autories de tothom.
Doncs em sembla molt bé. Jaume, què faràs ara aquesta tarda? Passejar.
Aprofitar uns minutets?
Sí.
I me n'aniré a treballar perquè el dijous tinc secció.
Has dinat, per cert?
No, però aquí hi ha coses molt guais.
No,
ja em va bé, també, ja em va bé. Escolta'm una cosa.
Què?
Fes-me una recomanació.
D'un llibre?
Jo que soc molt mal lector.
Perdona, Jo és que, clar, jo ja m'he delatat aquest Sant Jordi, però Clara Caraltó, per a mi, aquell llibre que tens com un batec en el micròfon, no el tiris al terra, sisplau, és que, clar, tot el que toca aquest home. Doncs vale, per mi aquell llibre és fascinant, m'ha agradat moltíssim, què vols que et digui? I mira, ara que parles de recomanacions, va bé que em diguis això, perquè tirem cap a publicitat. Uh-huh. A la tornada a publicitat, amb nosaltres estarà Ramon Paradina, que avui ens presenta l'home de la porteria d'Ara Llibres, però abans anireu escoltant durant el programa d'avui breus recomanacions d'escriptors, d'autors que han passat per fabricació pròpia d'aquesta temporada i ens han fet aquesta recomanació per Sant Jordi.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer.
Hola, sóc la Maria Nicolau. Aquest Sant Jordi us ofereixo el meu llibre, Cremo, i us recomano que llegiu el llibre d'en Xavier Pla, la biografia que ha fet de Josep Pla, que es diu Un cor furtiu.
Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Hola, sóc Gerard Quintana i aquest Sant Jordi estaré signant la meva nova novel·la, La puresa de l'engany. Us recomano un llibre, La llei de l'hivern, de Jaime Ventura Ferrer. Premi Josep Pla de l'any passat, però un bon llibre, un llibre que no caduca, un llibre que parla de la mort, però també de la vida. Bon Sant Jordi.
Aquest Sant Jordi deixa't sorprendre per Centre Verd. Descobreix la millor selecció de roses i rosers i tot un munt de plantes i flors que et faran gaudir de la millor de les diades. Centre Verd et desitja una feliç diada de Sant Jordi. Centre Verd a Salt, Girona. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Feliç Sant Jordi amb Centre Verd.
Centre Verd patrocina l'especial Sant Jordi de Ràdio Estel.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer. Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. Rambla Catalunya 115.
Vinga, va, doncs ara mateix un minut que ens separa del punt de les 3 de la tarda. El primer convidat aquesta tarda que ens visita a Rambla Catalunya va ser el guionista de la docusèrie Núñez, però més de 4 hores de documental, la veritat, no són suficients per explicar aquest personatge fascinant.
Jo estic molt content perquè... és molt important.
El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador i ara vostès es queixen d'aquest entrenador.
Què sent en aquest moment?
Jo nunca he fitxé un jugador de un equipo grande, ¿no? Es como quererle comprar esta casa a un señor que no vende, ¿no?
No. El día del registro habían 3 personas que me saludaron y me dijeron que eran clientes.
Pero eso es una cuestión meramente anecdótica.
Hombre, es importante, señorías, saber que hay 3 personas en un registro que también eran clientes de Núñez. Es un dato muy importante, ¿no?
Eso es gravísimo.
No sabe hacer la portera de mi casa fichar a un jugador por 2.000 millones de pesetas, ¿no?
Bé, ja l'escoltàvem, aquest personatge fascinant. Ara en Ramon Paradina, escriptor, guionista, presenta aquest home de l'home de la porteria editat per Ara Llibres. Una repassada, podríem dir, als 22 anys de mandat de Josep Lluís Núñez, plens d'ombres, d'algunes llums i farcits, això sí, d'anècdotes divertidíssims, divertidíssimes, un llibre que, encara que en molts trams sembli mentida, la veritat és que el trobem a la categoria de no ficció. Ramon, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona tarda. Molt bé.
Molt bona tarda.
Molt bé.
Com ha anat aquest matí?
Bé. Sí, crec que és el Sant Jordi més atrafegat que he tingut mai.
Que mai havies viscut, no?
Sí, però no tenia tantes hores d'assignatures com he tingut avui, i llavors he viscut el que és allò típic que sempre sentia tots els escriptors, que deien: com pot ser que acabem a la una i a la una a un altre lloc estàs signant? Bueno, ho he viscut, és possible, es pot fer.
A on has estat? O sigui, avui has estat tot el matí signant, Ramon, eh?
Sí.
Alguna signatura, alguna dedicatòria que hagis fet així especial? Les personifiques? O...
Sí, intento en la mesura del possible, tot i que això és arriscar i a vegades et fa equivocar-te. Com sempre, quan t'arrisques, però jo intento, sí. Mira, a mi el que em va molt bé, per exemple, quan és per una altra persona,
sí.
Hi ha gent que ja és bastant professional d'això, llavors et fa com un briefing, ¿vale? Abans de... Mira, és per la meva àvia, que és aficionada al Barça, sòcia des de no sé quin any, sí. I és no sé quantos. Llavors et dona com un briefing, dius, vale, amb aquesta informació et faig una dedicatòria a mira, i això és fantàstic.
Home, no, clar, perquè així et fas una mica la idea, no?
Clar.
I t'inspira del que pots arribar a escriure. Mira, parlem del que has escrit, perquè realment el llibre, Ramon, en molts moments, ara ho dèiem, o sigui, sembla una novel·la, però clar, és un personatge somiat gairebé per un guionista, no? Vull dir, és que...
Sí, totalment. Mira, ara en parlàvem justament amb el Jaume Capdevila, el CAP, que ja estava fora dels encàrrecs, i jo també hi coincidíem amb això, perquè si a mi no m'haguessin encarregat el llibre de Núñez, jo no hagués pogut tractar una sèrie de temes que tracto aquí, que habitualment de mi no surt.
No t'hagués sortit.
Parlar, per exemple, d'aquests conflictes polítics, d'aquestes ànsies de poder... Un tipus de personatge molt controlador, una espècie de ciutadà Kane, no? que intenta controlar tot el que hi ha al seu voltant. Jo segurament, per iniciativa pròpia, no l'hagués tocat aquest registre. Llavors, gràcies a que m'han encarregat aquesta obra, m'ha permès sortir de les meves estructures i tocar una sèrie de temes, per exemple, entre cometes, però moltes pràctiques del Josep Lluís Núñez tenen a veure, no dic que ho sigui, tenen a veure amb la màfia. Doncs, per escriure el llibre, jo em vaig estar documentant, llegint llibres de la màfia, pel·lícules, i és un registre que jo...
Que potser, o sigui, per tu mateix, si no t'ho haguessin encarregat, no haguessis tocat,
exacte.
No ho haguessis fet. Per centrar-nos en el llibre encara més, o sigui, tu com vendries el teu llibre? O sigui,
ostres,
què trobaria, no?, en aquest home de la porteria?
Sí, primer, una cosa que... Em diu molta gent, i en cert sentit m'agrada i no, és que és millor del que s'esperaven. I aleshores, això...
és, opa!
Clar, no saps ben bé per on agafar-t'ho.
Sí.
No, jo crec que el que passa és que sí que és veritat que és bastant diferent de la docusèrie, per tant, la gent que ha vist la docusèrie hi troba ingredients i vivències diferents. I, a part, sí que té... té com una estructura de novel·la, un fil argumental, que al meu entendre... ho fa més atractiu narrativament. També té una estructura una mica en forma de puzzle, que es van unint les peces fins a conformar un tot, i aquest tot és una mica intenta definir la personalitat tan complexa de Núñez, no? Tots els seus vessants.
Clara, que deies de personalitat complexa de Núñez, em fa molta gràcia que diguis això, i m'interessa de debò, personalment, quina radiografia fas tu de la seva personalitat, perquè deixa aquesta sensació... Bé, Núñez sempre ens ha deixat aquesta sensació que és un personatge que és simpàtic, però també al mateix temps a vegades l'odiaries, però després el tornes a estimar, però que té una ambició i una part de la seva personalitat que hi ha moments que, com dèiem a l'entradeta, no?, aquesta part més fosca, com et cau ara David, Josep Lluís Núñez, Ramon.
Sí, jo crec que al cap del temps, d'entre la docusèrie i ara, li he anat agafant estima. Això no vol dir... O sigui, crec que va fer... Una cosa que té el Núñez, que és molt contradictori i que és capaç de fer-te molta gràcia i al mateix temps ser cruel. I és una persona, per exemple, també que té una moral molt recta i molt cristià, però al mateix temps... podria tenir males intencions amb la gent, no? És molt contradictori, per això és molt complexa. Però sí que al final, amb el temps, a mesura d'anar-lo estudiant...
Tractant, no? perquè l'has tractat, no?
Pràcticament, perquè m'he visionat un munt d'hores d'arxiu d'ell, de declaracions i tal, i tinc bastanta compassió, crec que seria la paraula, perquè realment jo he arribat a empatitzar molt amb el que és el motor d'aquest llibre, el desig de ser estimat o acceptat dintre d'un grup social. I veus tan clar que durant tota la seva vida ho ha intentat i que com més ho intentava, més difícil, més lluny del seu abast estava, perquè era una cosa que ho feia tan malament que provocava l'efecte contrari. Per tant, i crec que es va morir, segurament feliç per tot el que ha fet, però amb una sensació de no haver complert el que volia. I jo amb això empatitzo molt.
Clar, Ramon, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè molt probablement ara mateix siguis la persona, siguis el català, universal gairebé, ni català, que més coneixi Josep Lluís Núñez, no? Després d'haver-te documentat de la seva vida, no? Què li preguntaries tu ara, si tinguessis a Núñez al davant?
Ostres...
Què t'agradaria saber, saps? De tot el que has investigat?
Sí, a mi, que és el que em passa també moltes vegades, i tornem, que no ho vull comparar, només és similar en algunes coses, amb les pràctiques mafioses. Una cosa que a mi sempre m'ha intrigat molt, que és el fet de ser molt religiosos i al mateix temps poder fer males accions. I sempre m'ha costat molt d'entendre com ho podien compaginar, això. I encara ara no ho acabo de tenir clar en el cas de Núñez, perquè realment és una persona que era molt sentida en moltes coses i jo crec que s'estimava molt els seus jugadors a la seva manera, i una persona veritablement sentimental. I quan plorava no fingia. Crec que era una bona persona. Però al mateix temps, en moments determinats, podia actuar molt malament, amb molta fredor i gairebé de forma despòtica. I, hòstia, m'agradaria saber com compaginava aquestes coses.
I com ho gestionava ell, no? Clar, a nivell personal, espiritual fins i tot,
sí,
no?
Sí, no tenia remordiments per comportar-se així, no?
Mira, parlant de remordiments, clar, ell, si no m'equivoco, Ramon va estar 22 anys, sí, no? Al capdavant del Futbol Club Barcelona. Com a president, va ser un bon president per tu? Si l'haguessis de revalidar, diguéssim?
Bueno, revalidar no, ja, crec que amb 22 anys ja en tindríem prou, no caldria... sí, a veure, jo sempre el punt de partida del llibre argumental és el motor narratiu, és com Núñez va convertir el Barça d'un club de segona categoria en un emblema mundial. Per tant, jo crec que en aquest sentit és vital en la història del Barça fer aquest... sense ell el Barça no seria el que és ara mateix. Potser ho hagués acabat fent algú altre, no ho sabem, però ell ho va fer. Per tant, sí, jo crec que en general va ser un... Jo crec que hi ha un punt com una frontissa que és el començament del llibre, que és el motí de l'Hespèria. I per això és com l'eix central d'on surten i acaben la majoria de les històries. Però crec que és el punt frontissa de la seva història, on la història va d'un lloc... Podia anar cap a un lloc i va cap a un altre. És a dir, si ell, en el moment que era el 1988... que ho té tot en contra, els mitjans de comunicació, Convergència, els propis jugadors, l'afició, hagués dimitit, com li demanava molta gent, hagués passat a la història com un president tirana dolent. Durant 10 anys s'hauria guanyat una lliga i seria recordat com a un, més aviat, un mal president. Però en canvi aquí pren una decisió que és contrària, que és per mi la gran també, m'agradaria preguntar-li com, perquè una cosa que tenia és que era tan honest que era capaç de defensar una cosa en la que no creia. Ja. Perquè creia que ho havia de fer, però ell no hi creia personalment. Però és fitxar Cruyff. Val? Ell no volia fitxar Cruyff. Però creu que és el més adequat. I gràcies a aquesta decisió, ell s'ha acabat convertint segurament en un dels millors o el millor president de la història del Barça.
Que bé que em diguis això, perquè el llibre també parla sobretot del que va portar a Núñez aquests enfrontaments molt durs amb altres llegendes, com per exemple Cruyff, com per exemple Maradona. D'aquí en surten els famosos ismes. A veure, que encara avui tenen els seus hereus. És a dir,
totalment.
El nuñisme, el cruifisme, no? Què és el nuñisme?
Mira, jo això m'ho he preguntat bastant arrel del llibre, perquè a mi em va sorprendre que un cop Núñez ja no hi és, hi han passat uns quants anys, encara hi hagués molta gent que se sentís com atacada personalment si tu deies alguna cosa contrària a Núñez. I això em feia pensar, si ell no hi és, què t'ha d'importar a tu?
Clar.
Però no, realment crec que és una filosofia que es manté, i jo crec que és una manera de fer conservadora, personalista... molt basat en la mà ferma, no? Seria una mica una gestió d'aquell cap que vol controlar-ho tot, fins a l'última passeta, fins a l'última decisió de cadascun dels membres de l'empresa. Per al meu entendre, una mica l'antiga. I segurament el corifisme representa un pas més endavant, una cosa més, liberal, més arriscada, etc.
I tu creus d'alguna manera, Ramon, que sense aquest cruifisme també, el nuñisme, o sigui, tu abans deies, no? Núñez molt probablement sigui el millor, no? President que hagi tingut de moment.
Sí, o sigui, crec que és el que ha fet el canvi el més
Exacte.
Decisiu, per mi.
No? Vull dir que sí. És aquest binomi guanyador que costa entendre l'un sense l'altre.
Sí, sí, correcte. I sí, per mi aquesta és la gràcia, no? I una mica... petit aprenentatge, si n'hi ha, és que per aconseguir una cosa gran realment necessites gent complementària. Que això és difícil perquè aleshores, clar, t'esbatusses, però el Cruyff sol no va fer res més i el Núñez va intentar replicar el seu model, el model de Cruyff, però amb el Van Gaal, que era com un holandès bo, diguéssim, no? Per ell, un holandès assenyat, i no li va sortir bé, tampoc.
Faràs un llibre sobre la porta, Ramon, o no?
Ara no.
Tens ganes, ara?
És que no. Amb Laporta... Clar.
Ostres, Laporta també dona sí, per un bon guió, eh?
Sí, 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 i una pel·lícula també. Però crec que necessitem una mica de perspectiva, no? Passa una cosa similar al Núñez, és a dir, si jo hagués volgut fer un llibre del Núñez en el moment del motí de l'Espèria, seria molt diferent a l'haver-lo fet ara, no? Llavors ara... hem tingut més coneixement de tot el que ha passat. Doncs amb la porta crec que encara ens falta una etapa que ens acabarà de col·locar el personatge a la història.
Plou ara? Ramon, tu que estàs més
crec
a prop
no.
del carrer. Ai, mira, la Harc està... Mira, hi passen gent que passa per aquí, pel carrer, per Rambla Catalunya, i ens mira i fa... Bueno, està a punt, eh? Saps aquell...
Bueno, sí, quatre gotes.
Quatre gotetes de res. Ara, res, en dos minuts ens situem a un quart de quatre de la tarda. Diria que portes signant, com bé has dit, des de les 10 del matí. Ramon, veus la porteria, ja, per arribar a casa? Vull dir, el moment en què... O no? Com encares, diguéssim, aquesta tarda de Sant Jordi?
No, bé. La veritat és que... És molt agradable. Sí, en el fons, un escriptor que digui que no li agrada crec que menteix una mica. Realment el contacte amb els lectors és molt interessant, vull dir, aprens molt i jo realment tinc molta curiositat quan parlo amb la gent de saber què els agrada o per què...
Sí, t'ho anava a preguntar això. Què és el que més t'ha sorprès de persones que s'han apropat a tu, s'han atensat a tu, no? A que li signis aquest l'home de la porteria.
Sí, jo una mica, que ja em passava amb la docusèrie, la gent jove que no ha viscut la presidència en primera persona, és a dir, gent jove que descobreix el personatge per primer cop. Això és com, saps allò que diuen, hòstia, quina sort que tu poguessis veure, jo que sé, una pel·lícula d'aquestes històriques,
sí.
2001 per primera vegada, per recuperar aquestes sensacions de com et va sorprendre la pel·lícula i tal. Doncs quina sort poder conèixer el Núñez per primera vegada sense tenir-lo al cap tant com nosaltres i amb el llibre o amb la docu-sèrie.
Deixa'm preguntar-te ja per acabar, Ramon, no. Si tu fa uns anys, anys enrere... T'haguessis pensat alguna vegada que li dedicaries a Núñez?
No.
Series el guionista de la docusèrie i un
no.
llibre.
No, home, de la docusèrie una mica més perquè sí que portava treballant des de feia temps. Però del llibre, no, segur que no. I més com a gènere... mira, una cosa que m'agrada, que em diuen alguns lectors, que és veritat que és molt diferent, aparentment, del que faig o el que he escrit habitualment, que està més relacionat amb l'humor o contes curts... però sí que al final t'ho acabes portant una mica al teu terreny i crec que si he aconseguit donar-li un punt d'ironia o d'una certa personalitat d'allò que m'agrada, no? I crec que sí, l'he anat portant... És que realment el personatge de Núñez és això, com que barreja la comèdia i la tragèdia. A mi és el que més m'agrada fer.
És el que més t'atrau del personatge.
De la vida,
home,
en general.
I de la vida. I
quan intento escriure, sempre m'agrada molt aquests moments, una mica el Almodóvar, de que enmig d'una situació... És, molt, és que l'Almodóvar... Núñez és molt l'Almodóvar.
Mira, és el que anava a dir,
Sí, de fet, mira, he pensat ara, la cançó que li poso al principi és de la Chabela Vargas, que és aquest món...
Aquest esperit, no?
Sentimental,
i aquesta galàxia, Almodóvar.
Sí.
Per cert, si voleu doncs, atensar-vos aquesta tarda a aquest Ramon Pardina us signi que és l'home de la porteria. El trobareu d'aquí res, mira aquí al costat, a Sant Camil, no? A Rambla sí. Catalunya 110, si no m'equivoco, de 4 a 5, no, Ramon?
Sí, espera, que, tu, que igual saps tu millor que
mira,
jo. Sí, de 4 a 5 a Rambla Catalunya 110, sí, aquí al costat.
Estaràs també al diari Ara, signant de 5 sí, a 6, a Fnac i Lilla de 6 a 7, Parada Pagès Editors a Diagonal número 4 de 7 a 8, Déu-n'hi-do, Ramon? Sí. I de 8 a 9 a la Casa del Llibre a Passeig de Gràcia.
Sí, enmig, als amics de la Llama Store,
home,
de 6 a 7.
També, doncs mira.
A carrer Villarroel.
Sí.
Sí, de fet, ara el que em queda la majoria és per aquí a prop, Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia, menys l'excursió a la Llama Store, que em ve molt
sí.
de gust.
Saps què passa, Ramon? Que clar, nosaltres avui, tu ets el primer convidat que passa per aquesta tarda avui de Sant Jordi.
Aquest balla ja ha sonat. No sé per què.
Sí. I clar, has passat per aquí, per aquest estudi exterior de Ràdio Estel, per aquests micròfons avui, de fet, passaran una darrere l'altra. Podríem dir algunes de les plomes més destacades del país, guionistes, escriptors, com tu, de primer nivell, això ho hem de dir així. I clar, doncs volem aprofitar aquest privilegi per proposar-vos un repte, Ramon. Tu, que
això normalment ho faig, és al revés. O sigui, normalment jo, sí, que soc guionista, soc el que s'encarrega de fer aquests jocs amb la gent.
Perquè juguin. Clar. Doncs avui jugaràs tu.
No.
Home, no, ens diguis
sí,
això,
home, sí.
Que ets el primer. Ens ajudaràs a escriure una llegenda de fabricació pròpia. Mm-hmm. Però, clar, com a tota llegenda, hi falta una narradora. Mm-hmm. I com dèiem que avui passaran per aquí les millors plomes del país, la millor narradora, perdoneu-me, del país, és Bet Verdagí. Bet.
Què tal? M'encanta caure també.
Però això és cosa teva, és que et fas caure bé. Vull dir, només et pot estimar, Bet Verdagí.
Ai, moltes gràcies.
Com estàs? Home. Com va aquest Sant
molt
Jordi?
Bé, molt bé, molt, estic com nerviosa i agitada a la vegada, però bé, sense cascos no ho sé fer.
Ai,
això.
No estàs, mira.
Sí, no passa res, no passa res. Soc,
Tu ets de tot terreny.
Home, evidentment, vull dir, sense cascos, no passa res.
A veure, tu seràs la narradora d'aquesta llegenda que reescriurem des de la fabricació pròpia.
Exacte.
Com li vendries a en Pardina?
A veure, clar, és que ell té el paper més important perquè la comença ell. O sigui, diríem, Pardina, la llegenda de Sant Jordi, el drac, la princesa, està molt bé i forma part, evidentment, de la cultura popular. Però la fabricació pròpia, ha citat avui aquí els millors guionistes del país, i creiem que entre tots podem fabricar una nova llegenda, més actualitzada i encara més èpica que la que tots coneixem.
Més èpica?
Més èpica.
Vaja.
O sigui, has de fer feina, t'has de guanyar el sou, amic.
No sabia que hi havia
el
sou.
El del cel.
Vale.
Aquí es paga amb el cel.
Llavors sí.
Et demanem que improvisis el plantejament, que estableixis les bases d'un relat èpic. D'aquí uns minuts li llegirem a la també guionista d'Hisenda Pineda, que també improvisarà i l'ampliarà unes línies a partir del teu inici, d'acord? A les 4 serà el torn de la Clara Caraltó, després Toni García Ramon i Santi Jiménez, que és possible que facin un gir de guió a la història, bueno, és possible, no, jo crec que
no,
segur.
Molt probablement.
Segur.
Vull dir, ells molt probablement.
De fet, ja segurament amb la Elisenda Pineda ja començarem, seguirem forts. A continuació, el mestre Virgili, que ho arreglarà tot, i evidentment hi posarà la seva cullerada amb el seu llenguatge acurat, i finalment, uns minuts abans de les 6, l'humorista Juan Carlos Ortega escriurà el desenllaç d'aquesta llegenda que tu començaràs ara. D'acord? Llavors, comencem música.
Tu comences la llegenda, per
jo
això,
començo,
narradora.
Jo començo, sí,
però
no tinc, jo he vist el tècnic, perquè com que no tinc cascos, no sé si ha començat o no la música. No.
Està sonant una mica de fons.
Ah, sí?
Molt lleu, com una música de llegenda.
Perfecte. Hi havia una vegada, en un petit país d'un vell continent, una llegenda tan increïble que els pocs savis que la coneixien no gosaven explicar-la en públic. Cada 23 d'abril, per comprovar que la llegenda seguia viva a la memòria dels seus guardians, es trobaven i la recitaven entre tots, fragment a fragment. Sempre, no sabem per què, començava el Ramon.
Doncs hi havia una vegada un poble que vivia en pau a les muntanyes, fins que un dia va aparèixer un drac. Un drac que tenia com a objectiu raptar la princesa, perquè era un senyor drac que es dedicava a raptar coses, perquè bueno, era un tio que no era de fiar. Però què va passar quan va arribar el drac al poble? Que hi havia un altre drac. Es veu que ja aquell estava llogat al poble, es veu que tenien una aplicació als dracs per veure a quins pobles poden anar a raptar princeses, i aleshores s'havia hagut un error al sistema i ja va arribar el drac i el drac anterior ja s'havia trobat al lloc ocupat. Dragility, es deia l'aplicació. I aleshores, clar, van començar una discussió de veure, hòstia, aquest poble, qui se'l queda, tal, i van començar a barallar-se entre ells, els dos dracs, i els del poble s'ho miraven. Ah. No sé, sí, fins aquí, va bé?
I així acaba el primer capítol de la llegenda de fabricació pròpia.
A veure, jo és que... Això de les aplicacions dels drats, clar, vull dir, és que és una... És la llegenda del segle XXI, no?
Sí, m'ho he dit actualitzada, no?
Vull dir, Bet, com a narradora...
Dragility, no? Jo crec que amb una mica de temps hagués trobat un naming millor, però...
O sigui, de moment tenim dos dracs barallant-se en un poble i la gent del poble mirant-se en plan, bueno, a veure,
sí, clar,
bé,
nosaltres, sí, exacte, no... Nosaltres volíem derrotar el drac i aquí s'ho estan fent entre ells.
Perfecte, perfecte.
Narradora, ens quedem amb aquest punt?
Ens quedem aquí.
I després, mira, l'Elisenda Pineda, que serà la propera convidada, des d'aquest punt, pel que he entès, ha de reescriure de nou aquesta novel·la que ha començat avui en Pardina.
Correcte.
Sí? Pobre. La planyo. Anava, l'he deixat en un punt una mica complicat.
Ara tenim molt interès a veure com el Juan Carlos Ortega repunta tot això.
Home, això segur. No hi ha cap dubte que serà meravellós.
A partir de 4:45 de la tarda. Ramon Pardina, gaudeix, seguix, has de seguir gaudint d'aquest Sant Jordi perquè t'ho mereixes per tota la feinada que has fet amb aquest home de la porteria i moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé la tarda.
Vinga, que seguim aquí, en aquesta tarda de Sant Jordi, aquí al Fabricació Pròpia, 8 minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. Tirem cap a publicitat i a la tornada. Tenim en Francisco, ja situat, per aquí, per la Rambla, ben bé. Vol parlar amb el gremi de flors, jo crec que em diuen això, sí? El tenim en aquest punt. Sí, sí, amb el responsable de comunicació del Gremi de Floristes de Catalunya, que és la Dolors Roig. En breus minuts la Luri estarà amb ella, amb la Dolors Roig, però abans tirem a publicitat i després a Elisenda Pineda.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Per Sant Jordi, la ràdio al carrer. Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. Rambla Catalunya 115. Per Sant Jordi, la ràdio al carrer.
Hola, sóc el Francesc Canosa. Aquest Sant Jordi tinc per vosaltres perquè llegiu el meu darrer assaig. Catalunya no acaba a la Panadella. Però a més també us recomano un altre llibre, un poemari, el darrer poemari de Mat Baró, el poeta lleidatà que amb Riu Avall i amb l'editorial Fonoll ens ofereix uns versos absolutament mítics.
Especial fabricació pròpia des de l'església de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona.
Continuem en directe directe aquí des de Rambla Catalunya 115 en aquest especial fabricació pròpia des del carrer. Ens pots venir a veure. Ara mateix està sortint el sol. Per tant, tots aquells pronòstics que deien que plouria, doncs de moment, com dèiem, quan falten pocs minuts per arribar a 3:45 de la tarda, el temps s'està mantenint en aquesta diada de Sant Jordi, que ens hem llevat tots, bé, de portem des d'ahir, mirant cap al cel. I aquesta sintonia us ha de començar a sonar perquè a partir d'ara mateix el nostre company Luri Francisco, Josep Oriol Francisco, el tenim repartint connexions per aquest Sant Jordi. Deixeu-me en aquest moment ja donar-li pas, Francisco.
Mercè,
home, què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Què et sembla aquest Kiss from a Rose?
Mira,
no pot ser
jo,
més adequat, quan,
Molt escaient, però avui està romàntic, Francisco?
És el dia d'estar-ho. Sí o no?
Home, això també.
Si no estem romàntics per Sant Jordi, perquè nosaltres hem decidit que aquí el Dia dels Enamorats el celebrem per Sant Jordi, no?
Exacte, no,
el dia de
totalment.
Celebrar Kiss from a Rose, el petó d'una rosa. Som
escolta,
ara mateix, mira...
Escolta, parlant de roses.
Digue'm.
Sí. No, què deies tu?
Pregunta'm, el que vulguis.
El petó d'una rosa. Amb quina rosa estàs ara mateix?
Soc amb la Dolors Puig, que és la responsable de comunicació... Dolors Roig, perdó. Responsable de comunicació del Gremi de Floristes de Catalunya. Bona tarda, Dolors.
Bona tarda.
Som aquí a la transversal que hi ha de Còrsega entre Diagonal i Rambla Catalunya i estem, evidentment, envoltat de roses. Quantes roses espereu vendre avui a Barcelona?
Bueno, a Barcelona és una mica difícil la previsió de Barcelona Ciutat. Tenim una previsió genèrica de tot Catalunya, que són uns 7 milions de roses repartides per totes les poblacions. Aquí a Barcelona, evidentment, gairebé més de la meitat.
Sortiria gairebé a una rosa per català, no?, aquests milions de roses. He estat regirant les vostres xarxes socials i he vist que reclameu una mica el concepte de rosa d'autor. Doncs em podries fer 5 cèntims?
Sí, la rosa d'autor sorgeix una mica per posar en valor la rosa de la floristeria, perquè els floristes tenim un problema per Sant Jordi, que és un dia on hauríem de ser protagonistes perquè treballem tot l'any amb flors, amb rosa i amb composicions florals, però és un dia on hi ha molt intrusisme al carrer perquè hi ha molta parada de particular que compra rosa feta d'aquestes plastificades i, com veieu, doncs les venen per tot arreu. Llavors el florista ha posat en valor aquesta rosa d'autor, que és una rosa creada per un florista, és una rosa cuidada des de l'origen fins al final, ben tractada, que és hidratada abans de sortir, que té uns components una mica artístics, artesanals, i és una posada en valor d'aquesta rosa per diferenciar-nos de les roses més de plàstic que es venen a les parades que, bueno, que hi ha a patades.
Pel que podem veure, també és una rosa, la flor ja es veu com més treballada, però també com molt decorada. És aquest el concepte una mica d'autor, la decoració que acompanya la flor?
Sí, són dues coses. Primer, la flor cuidada en origen, és a dir, la rosa és una flor delicada que ve des de Colòmbia, Equador i o un 20% des d'Amsterdam, viatja en avió, quan arriba aquí ve una mica deshidratada, llavors abans de vendre aquestes roses i posar-les al mercat, s'han d'hidratar, s'han de netejar, s'han de treure les espines, llavors és una rosa que està ben tractada perquè pugui sortir amb les màximes garanties i duri, i després en aquesta ornamentació, no?, que cada florista posa, doncs, el seu granet d'inspiració i de creativitat.
Jo tinc un dubte, Mercè, no sé si vosaltres ho teniu molt clar, això, que
sí,
és a l'hora de comprar la rosa, a mi se m'havia dit que sempre has de triar les roses que estan com més tancades perquè duren més, però clar, potser la més vistosa, la més ufanosa, és la que està més oberta. Què hem de fer, Dolors, amb això?
Heu de comprar la més tancada.
Segur? Sí.
Sí. Segur, mira, perquè la rosa, quan està bé, està recollida, ben tancada, i després, a mesura que va madurant i que estarà amb aigua, s'anirà obrint i obrint els pètols. Però com més tancada, millor.
I ens sabries dir algun truquet per allargar-li la vida? Jo he llegit, allà en internet podem trobar opinions per tot i a saber quina és la bona i la certificada, però he llegit que s'hi pot posar una aspirina o inclús aigua calenta.
Sí, no, aigua calenta jo no aconsellaria. Lo de l'aspirina és com una espècie de vitamines que a vegades a les floristeries es donen, quan es donen els rams, unes vitamines per la flor, però el millor és posar-la, anar escapçant transversalment al final de la tija, que es va podrint una mica amb el contacte amb l'aigua, i anar canviant l'aigua quan veus una mica que agafa un color. Però és quasi més important com ha estat aquesta rosa cuidada abans de comprar-la,
no?,
que el que pots fer un des de casa.
Ara mateix som davant de la parada de Conilles i podem veure que tenen la rosa tradicional, però també en veiem de color groc i el color de rosa, o sigui, el color rosa, però no el del rosa granat, sinó el color rosa Pantone, per entendre'ns. No treballeu també, perquè últimament hem pogut veure els darrers anys, de tots colors, inclús de color de l'arc de Sant Martí, multicolor, els pètals de diferents colors.
La veritat és que són una mica anecdòtiques. La rosa que la gent demana per Sant Jordi és la rosa vermella, la rosa clàssica, i és la que es ven més. Però sí que és veritat que sempre hi ha amb algú que vol alguna cosa més original, més diferenciador, i llavors tenim algunes variacions amb groc, amb algun blau i alguna rosa d'aquestes així, com dius tu, multicolors. Però la reina és la vermella.
Quin seria el preu mig perquè la gent es pugui ubicar d'una rosa, diguem, formosa?
Sí, la rosa formosa de floristeria, que a més té una tija llarga, etc., va entre els 6 i els 10 euros. Tot el que està per sota d'aquest preu, que a més passes per aquí a vegades les 3 roses, 5 euros, 6 euros, són roses que han estat des de fa dos dies amb galledes i que duraran molt poc a casa. La pots comprar, evidentment, però bueno, és una altra cosa.
També estem veient de rosers petitonets d'aquí. Aquests també ens poden durar prou o com ho hem de fer?
Els rosers ben cuidats, a més, és una tendència que hi ha, perquè hi ha gent que li agrada tenir la planta i cuidar-la i que perduri. Doncs els rosers, el florista dona abans de vendre les indicacions de com cuidar-la, que és el que has d'anar retallant, quan has de regar, no regar massa, perquè la majoria de plantes es moren per regar-les massa, no perquè estiguin seques, i bueno, normalment t'ho expliquen molt bé perquè et durin.
Per tant, és més fàcil, diguem, recuperar una rosa, una planta que en si es veu més seca, per no haver-hi posat massa aigua, que no pas al revés, no?
Absolutament. Quan una planta m'arrega massa i es comencen a podrir les arrels, és molt difícil recuperar-la. En canvi, si senzillament està seca, a poc la vas hidratant i es va recuperant. Sí.
Perquè de mitja la rosa, diguem, normal, quan ens pot durar? Ben tractada, eh?
Una rosa ben tractada, entre 7 i 10 dies la pots tenir a casa. Anar canviant l'aigua cada 2-3, retallant la tija de sota, entre 7 i 10 dies perfectament, sí.
Què et sembla, Mercè? Tens rosa tu ja?
Home, no? Doncs mira, jo tinc rosa, sí, alguna caigut.
Doncs ja ho has sentit, però has d'anar tallant la tija, anar latejant, canviar l'aigua.
Sí. No, doncs jo em faré cas, perquè o sigui, la Dolors Roig ens ha donat molt bons consells. Mira, que jo no sabia. De debò, moltíssimes gràcies. Francisco, per cert, ara mateix que passen pocs minuts de 3:45 de la tarda, cap a on tiraràs tu després? Perquè sé que t'espera una tarda d'aquestes intenses, eh?
Mira, de moment, com que el sol acompanya, i jo havia decidit creure en el Meteocat, i de moment no està fallant, ara pujaré cap al carrer Sèneca amb Gran de Gràcia per anar a una parada d'una editorial que jo l'he qualificat de disruptiva.
Disruptiva, eh? Amb aquest disruptiva.
Amb moltes erres. Vols que en reveli el nom o ho deixem per després?
Mira, ho deixem per després, què et sembla?
Val. Home, mantinguem aquí el ganxo.
Sí, fem un altre ganxo. Pot ser que aquesta editorial l'any passat va ser la responsable d'un dels llibres més venuts per Sant Jordi?
Això diuen, i avui mirarem de certificar-ho perquè hi ha certa controvèrsia, Mercè, per tant, ens veurem l'entrellat.
Vinga, doncs, Uri, moltíssimes gràcies i ens sentim d'aquí uns minuts.
I moltes gràcies a la Dolors Roig, responsable de comunicació del Gremi de Floristes de Catalunya.
Gràcies a vosaltres. Bon Sant Jordi.
Fins ara, Mercè.
Ficats dins d'una cova, vinga, guixa, les parets no tenen foc ni roba i es pelen de fred.
Tot això passava abans.
Mira, doncs sí, ens pelem una mica de fred, tot i que pensàvem que faria més fred, també s'ha de dir, perquè aquestes hores de la tarda, a 3:45 de la tarda, de moment el dia ens està donant una petita gran treva. No està plovent, que seria com el titular d'aquest Sant Jordi. Seguim aquí, continuem el Fabricació Pròpia des de Rambla Catalunya 115. I clar, avui, 23 d'abril, és també una jornada que reivindica la cultura catalana, actualment la lluita per la preservació de la llengua és més que mai vigent. I és per aquest motiu que la Catalana Llengua, el primer llibre de l'Hisenda Pineda, pretén explicar el camí que ha fet el català per arribar al segle XXI, mitjançant sobretot l'esforç que tantes i tantes persones han lluitat per conservar-lo. Tenim la gran sort i el gran goig de poder donar la benvinguda a la seva autora, a la guionista, humorista i tantes coses més, Elisenda Pineda. Com estàs?
Bona tarda. Doncs molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres. A més, hem començat amb aquesta música preciosa de la Trinca amb la Guillermina Mota, amb la Història de Catalunya, que és un gran disc que jo... És que esperono tothom que el posin a la mainada. És un disc que em posava la meva mare quan jo era petita i que reflecteix molt bé el que he volgut explicar amb aquest llibre. És una passada, això.
Ara, si et sembla, Elisenda, en parlem una mica d'aquesta La Catalana Llengua. Clar, és del teu primer llibre.
Sí.
No pensava que n'havies fet ja tants. Imagina't, eh?
Tu fixa't. N'havia fet algun, però amb circuits bastant tancats.
Val.
Per cooperatives, administracions de finques, coses d'allò que et demanen, no? Elisenda, tu que de tant en tant això d'escriure se't dona una mica bé.
Fes-nos un llibre.
Fes-nos un llibre. I jo el feia, el cobrava i aquí, escolta'm, no se n'assabentava ningú. I per primera vegada, els amics i companys d'Ara Llibres doncs, van fer-me aquest encàrrec, no? I em van dir, escolta'm, per què no escrius sobre la història de la llengua catalana i del país, també, perquè totes dues coses van lligades, i dels embats que hem rebut al llarg de la història, com bé deies, amb tota aquesta gent que, malgrat passar-les magres, doncs, han estat lluitant per perseverar i per conservar la nostra llengua, que és una llengua mil·lenària que hem heretat de les nostres mares i que tenim la responsabilitat de traspassar a les noves generacions. I sembla que últimament aquesta responsabilitat, doncs, per primera vegada ens estem fotent un tret al peu, en aquest sentit.
Una miqueta,
no? Sí, sí.
Ara en parlarem també, Elisenda, però tu deies, o sigui, ve d'un encàrrec, eh? I quan et fan aquest encàrrec i proposen el tema, tu un sí rotund.
Sí, primer m'ho vaig rumiar perquè ja anava bastant carregada de feina i amb en Gerard, el nostre editor, li vaig dir, escolta, en Gerard, vols dir que és una bona idea? Pensa que jo podré escriure 5 minuts a la setmana, vols dir que això anirem bé? I em diu, no cal que t'esforcis gaire, dius, com guions de tele, però 70 pàgines, i ja està. I dic, hosti, vols dir que la història de Catalunya i de tal? Diu, sí, dona, sí, que tu en trauràs l'entrellat i ja veuràs com sabràs fer la punxa al llapis i anirà tot la mar de bé. Clar, com m'hi vaig posar. Dic, hosti, és que de cop i volta, si no et puc explicar què va passar amb el decret de nova planta si no t'explico qui és Felip V. I aleshores, clar, d'aquí a aquí, d'una branca amb l'altra, i em vaig engrescar com un cadell acabat de néixer i m'han sortit 317 pàgines al final, saps? Clar, hem trigat una mica a fer-ho tot això, saps? Em van donar un termini...
Quan heu trigat?
Doncs mira, em van donar un termini de 2-3 mesos com a molt i he trigat un any i mig. Clar,
home,
clar.
És que clar, bueno, perquè és molta feinada, eh?
És una feinada de caldeu, sí, home. Sí, sí.
Com ha anat el matí, per cert, que ni t'ho he preguntat, que molt bé. És amb un ritme que trepidant,
sí.
No?
Clar, és el meu primer Sant Jordi, jo no havia vist mai la festivitat del patró de Catalunya amb aquest frenesí, saps? De cop i volta jo ho veia des de fora i sí que és veritat que anava a les paradetes i passejava i comprava roses i llibres.
Però és diferent, eh?
Home, sí, és diferent. De cop i volta, escolta'm, Elisenda, està signant un llibre que hauríem de marxar. Com? Si acabem d'arribar. No, no, a tu et sembla que acabem d'arribar, però és que hem de marxar ja. I bé, no, m'ho he passat molt, molt bé. A més, he tingut una sorpresa meravellosa. És que, deixa'm dir-ho, perquè és que només per això ha valgut la pena.
Què ha passat?
Jo fa 15 dies vaig fer un tuit dient que tots tenim mestres que ens han marcat a la nostra història, professors i professores, que han fet de nosaltres qui som avui en dia. I vaig fer un tuit dient que jo me'n recordava molt de l'Andreu Espelt, que és el meu mestre de l'Escola 6 de Premià de Mar.
Sí.
I allà va quedar aquest tuit. Doncs avui, a la paradeta de Plataforma per la Llengua, m'he assegut a la taula i anava tan atrafegada que no m'ha donat temps de mirar qui hi havia al principi de la fila, de la cua. I de cop i volta, doncs, aixeco així la mirada i hi havia l'Andreu amb la Roser, amb la seva dona, i diu, noia, i dic, Andreu, fa 15 dies vaig fer un tuit, diu, mira, no tinc Twitter, però ja m'ho van dir que havies fet aquest tuit i t'he vingut a veure només per donar-te les gràcies per aquest... Home, tu diràs, mira, només per això
ja val
aquest Sant Jordi ha valgut la pena.
Ostres, tu, quina passada.
Preciós, sí.
Quina passada. Escolta, i espera't, i les històries que... A veure, aquesta història és insuperable, eh? També t'ho haig de dir, Elisenda,
però
el que costa, o sigui, el que passarà aquesta tarda, prepara't, eh?
Sí, clar, això és una bogeria.
Això és només començar.
I si ens acompanya el temps ja,
sí,
serà meravellós.
Contents, no? Perquè de moment, mira, està aguantant. Jo estic veient allà a la cantonada, amb el carrer Rostelló, Rambla Catalunya, que surt el sol, vull dir, que tan patíem que plouria, de moment no.
Va, sí, de moment aguanta.
Parlem una mica més de la Catalana Llengua, perquè la Norma, que és la imatge de la primera campanya a l'Hisenda de la Generalitat en defensa del català, va néixer justament un Sant Jordi, però de l'any 1982, que en aquesta obra teva està explicada des de la perspectiva de la Norma, però també de la seva filla, Cati.
Sí.
Que que és l'adolescent, no?, que desconeix totalment la història. Com vas decidir construir, no?, aquest relat de la catalana en llengua d'aquesta manera?
Això és de l'encàrrec mateix, eh? De fet, quan a mi en Gerard em truca i em diu, escolta, hem pensat que pots fer un resum de la llengua catalana al llarg de tots aquests segles, però hem de trobar un fil conductor. I aquest fil neix a través de la norma, que hi ha moltíssima gent que la recorda, sobretot gent que ara volta la cinquantena, la seixantena. Per ells va ser una reivindicació de la llengua, en el sentit que veníem d'una dictadura i que el català havia estat prohibit, per tant, que la Generalitat endegués una campanya amb la figura d'una nena que aleshores tenia 14 anys, vestida amb una granota blava i que portava una carpeta i que connectava tant amb la gent jove d'aleshores que fins aleshores no havien pogut estudiar en català, doncs va ser un acte reivindicatiu i també contrasistema, perquè era com dir, no, a partir d'ara les coses s'han de fer en català i el català ha d'arribar a tot arreu, no només al carrer, que és on es parlava, sinó també a les institucions, i així és com neix la norma, i aquest esperit de la norma és el que hem volgut recuperar, aquest connectar amb la gent jove d'alguna manera, que entenguessin que aquella gent jove dels anys 80 doncs lluitaven per poder parlar aquesta llengua, i la gent jove d'avui en dia doncs està deixant anar aquesta llengua només perquè evidentment tenen uns inputs diferents i unes estructures mentals molt diferents a les nostres, per bé que tenen referents en català, eh? Però no són els primers ni els engresca tant com s'engrescava la gent als anys 80, i potser vam pensar que aquesta era una bona manera, no?, per engrescar la gent jove.
Exacte, sí. Per explicar aquest relat. Clar, el llibre explica la història de la llengua catalana des dels seus orígens fins a l'actualitat, passant per tots els embats que hem hagut d'afrontar. Tot per això, jo recordo l'última vegada que vam parlar de fabricació pròpia, Elisenda, que ens va dir que t'agrada molt la història. Vull dir que, no?, que amb això ja tenies tu ben, no?, aquesta història ben enganxada, no?, i que et venia de gust.
Sí, per bé que n'he après moltíssim.
Sí?
Que, clar. Vull dir, quan escrius, et documentes, saps, n'aprens molt. Vull dir, sí que és veritat que a l'escola, a l'institut, a la facultat, et poden explicar moltíssimes coses, però fins que no t'hi capbusses del tot, doncs no descobreixes fins a quin nivell han intentat fer-nos desaparèixer, no?
Escolta, i què és el que més t'ha frapat? Què és el que més t'ha impactat de tot allò que tu dius, ostres, que t'has hagut de documentar i d'estudiar per fer aquell llibre? Què és el que més t'ha sorprès, Elisenda?
Potser el que més m'ha sorprès és no tant els personatges que tots coneixem i que han escrit sempre en català o que han fet renéixer el català, sobretot a finals del segle XIX, i fer que la llengua tornés a formar part de la cultura i de la identitat catalana, sinó tota aquesta gent que, malgrat no poder parlar el català en llocs on ara sí ho podem fer, que és a l'escola, en un jutjat, quan vas al metge, etc., doncs a casa seva han mantingut aquesta responsabilitat, no? M'agrada molt fer servir aquesta paraula, no? Som catalans i per tant pensem en català i per tant pixem, somiem i dormim en català, i tota aquesta gent que durant tants anys ha parlat en català a casa seva, això és el que a mi m'omple d'orgull, no? De saber que malgrat tenir estats, i ho dic en plural perquè tant l'espanyol com el francès hi han anat forts a l'hora de fer desaparèixer el català, doncs que a casa de les persones es parlava en català després d'un àpat, i es parlava en català per renyar la mainada, i es parlava en català per parlar amb la gent gran, doncs això és el que, no tant el que m'ha sorprès, perquè ja ho sabíem, però sí el que m'omple d'orgull com a poble, no?
I com a catalana, sens dubte, si m'ho permeteu, mira, que és el títol, per cert, del llibre de la mestra Virgili, que també estarà per aquí d'aquí una estona, el llibre, però, d'Elisenda Pineda, La catalana llengua, entre el seny i la rauxa.
Sí.
Perquè aquesta expressió tan catalana defineix també el teu llibre.
Sí, absolutament.
No? Perquè és aquest seny que portes implícit, aquesta responsabilitat que tu explicaves ara de preservar la llengua, però també aquesta rauxa perquè et fas un fart de riure mentre llegeixes aquest llibre.
Clar, perquè tot fa gràcia, perquè tot mirat amb la perspectiva de l'humor li pots
donar un altre punt de vista totalment.
Sí, tot fa gràcia. Fa gràcia des de com es mor Carles II, que és un home que va néixer amb tots els mals aguts i per haver, i que el dia abans d'estirar la pota va dir "me duele todo", que em sembla una frase meravellosa, i fins i tot fa riure. M'he imaginat a Mercè Rodoreda escrivint El mirall trencat i de cop i volta donant-se que havia escrit una merda i que havia d'estripar els papers i se'ls havia de posar en aquells cabells tan arrissats, i de cop i volta sortia del despatx amb els cabells arrissats plens de boles de paper, i li deia al seu marit, li deia, però Mercè, vols dir que no ho has de deixar córrer això? I ella, no, fins que no faci la novel·la no acabaré. I tot això li pots treure la comicitat i li pots treure l'humor, no? I això és també un tarannà molt català. De fet, quan heu
començat amb la història de Catalunya amb cançons, sí, de La Trinca. La Trinca el que fa també és això, vull dir, parla de coses molt serioses i de coses que ens interpel·len com a poble i com a éssers que vivim en aquest racó de món que està situat entre França i Espanya i que sempre hem d'estar a l'aguait perquè no ens caiguin els mastegots com l'asa dels cops que som i com el gos de casa de pagès, doncs de tot això també en podem riure. I La Trinca també ho fa, això, i per mi han estat molt referents. De fet, apareixen, crec que el primer capítol ja, La Trinca, els trec de seguida.
Els sabies al cap,
sí,
eh?
Sí, sí, clar, evidentment. Havien
de sortir els
primers. Mares mencs com jo, parlen com jo, vull dir, és allò, totes aquestes paraules que ells fan anar, saps? Vull dir, per mi és una connexió directa amb aquest sentit de l'humor.
Estem acomplexats els catalans, Elisenda?
Sí, sí.
Què hem de fer per treure'ns aquest de...
Deixar de demanar perdó per les coses i de que ens diguin no t'entiendo, doncs parlar en català encara, sí que m'entens. Si no m'entens avui, m'entendràs demà. Ja n'hi ha prou d'estar complexats i de demanar perdó per haver de parlar en català a casa nostra i de reivindicar dia sí dia també que som catalans. És esgotador. I per bé que no tenim un estat, sí tenim una nació. I la nació s'apuntala amb uns pilars fortíssims, que és la cultura popular i la llengua. I la llengua, si ens l'estem deixant perdre, doncs anirem coixos, i això no es pot permetre.
Però a mi el que m'ha agradat és que tu, malgrat tot, ets optimista amb el futur, sí, de la llengua catalana, eh?
Sí,
si això no, que no quedi, eh?
Sí, perquè si no ens l'hem carregat en mil anys, seria molt de rucs carregar-nos-la ara nosaltres, només perquè tenim un canal de TikTok i volem arribar a més gent i fem el contingut en castellà, saps?
Sí.
Jo entenc que això és una moda, és una cosa passatgera, vull pensar això. I també crec que es pot revertir en el sentit que hi hem passat els i baixos i hem viscut moments complicats per la nostra llengua. Ara n'estem vivint un, molt bé, però depèn de nosaltres sortir-ne, i crec que tenim un múscul important de gent d'aquest país que fa coses i que es comunica en català i que reivindica el fet de ser catalans i de parlar en català, i per tant no està tot perdut, evidentment que no. Mireu el País Basc, fa 4 dies hi havia un 20% de gent que parlava en euskera i les últimes dades ens diuen que hi ha un 70% de gent ara mateix, no? Es tracta de trobar la via d'engrescada, però clar, vull dir, fins que no ho trobes, això és una feinada. L'altre dia parlava amb el meu cosí i ell em deia, ostres, però com ho fem amb la gent jove? Bueno, tenen mecanismes mentals diferents, no podem accedir al seu cervell. Persones que tenim 40-50 anys que ens relacionem d'una manera concreta, i el món ha canviat, ha fet un salt generacional molt bèstia. I aquí entren les noves generacions i els referents que s'han de crear. A nivell musical ja n'hi ha, però després jo crec que hi ha després gent boníssima que està escrivint ara. Hi ha un Abraham Orriols fabulós que és jove i que pot arrossegar moltíssima gent. A xarxes tenim la Juliana Canet, la Berta Roca, gent que estan fent coses amb música, la Muixca, els tiets, vull dir, sí, però potser la gent que som més grans ara mateix no ens sabem comunicar amb aquestes persones.
És que jo crec que potser el problema el tenim nosaltres ara, eh?
Evidentment.
O sigui,
evidentment.
Està més en aquesta generació, no? Elisenda, sí, que no pas sí, amb sí. Aquestes, no, que sempre diem, bueno, però és que tu deies, o sigui, a les xarxes socials, tot, no? Juliana Canet,
sí,
vull dir, tot el que estan fent per la llengua no són prou conscients, no?
Sí.
I potser, mira, ja per acabar, què és el principal que hem de fer per preservar-la, no? Com diries tu, a banda de llegir aquesta meravella de la catalana llengua, de la Pineda?
No, jo crec que deixar de teoritzar i començar a parlar-lo, de no baixar del ruc, de dir, agafes un taxi, on va vostè? Vaig a Diagonal 237, perdone, Diagonal 237, i li escrius, esto en castellà, Llana 237. Demà ja no caldrà que t'ho repeteixi perquè ho hauràs après. Perseverar, parlar-lo, fer pedagogia des de la manera d'engrescar els altres, no des d'una cosa dictatorial i obligatòria, i no, parlem en català perquè si no m'enfado i està sempre emprenyats. És com el feminisme, no? Cada cop i volta ens diuen que les senyores estem enfadades. No, no estem enfadades. Estem cansades d'explicar sempre el mateix. I aleshores, bueno, doncs això. Som dones, estem cansades, i també som catalanes, i també estem cansades de ser catalanes. Per tant, parlem català, i qui ens vulgui entendre ens entendrà, i qui no, doncs escolta, és una llàstima, però és així com s'ha de preservar una llengua.
Quin plan tens aquesta tarda, Pineda?
Horrorós. Mira, ai, la Marta ja riu. Me'n vaig ara, Marta, a la llibreria on a signar llibres.
Però després... us veig, o sigui, esteu molt rialleres, per això.
És que ens hem pres dues copes de vi dinant. Aquesta és la... No, clar, clar, que podria dir-te jo ara, no, és que és molt feliç i tal, que també ho estic.
Perdona, però que també s'ha de celebrar, exacte, oh, Pineda,
tant.
No?
Clar, que... home, i tant, i a més que jo després d'aquest llibre ja em penso retirar de la carrera, perquè ara es replegaré tants quartos que no hi ha res més català que això, que pensar, faig una cosa per retirar-me, no? Vull dir, o fer un Josep Pla i anar-me'n a menjar un conill a la Royal, allà al motel de Figueres, que és l'únic que desitjo en aquesta vida. Però...
Sí, no, aquesta...
Sí. Ara anem a la llibreria una, després ens anem al planta baixa, mateixa, que m'entrevista l'Agnès Marquès, i després anirem al diari Ara, crec que també tenim d'allò, i no sé què més tenim.
Bueno, escolta,
que la gent entri al meu Twitter, que allà he penjat tota la cercavila,
sí.
I aleshores, doncs, que tothom, i que, si volen una signatura, doncs allà ho tindran, i hi haurà algun moment que ens acompanya el CAP, crec que no ho hem dit, però
perdona,
el CAP ha fet
veritat.
Unes il·lustracions
mira,
meravelloses.
Quina xulada.
Sí, sí, són precioses. A més, ell està molt content d'haver heretat aquest relleu també de la Norma, perquè clar, la Norma és en Tisner, i clar, en CAP s'ha sentit molt orgullós de poder col·laborar amb aquest relleu, amb aquesta estela que va deixar en Tisner, i aquest record tan maco de la Norma dels anys 80. Es tracta de revifar aquesta flama, i ja està. No sé si ho aconseguirem, però el granet de sorra ja l'hem posat.
Esperem que sí, tu, i si no, doncs comenceu per llegir el llibre de l'Elisenda Pineda, la catalana llengua. Clar, que parlem en català, i si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú, al cap i a la fi, com deia la Pineda, és cosa de tots. Jo hi afegeixo que des de l'humor, tal com fas tu, Pineda, la lluita per mantenir el català serà més amena i sobretot més divertida, que és el que tu deies, que hem d'entrar en aquest món també des de la diversió, i així que garantim tots plegats un futur més pròsper per la nostra llengua. Gràcies per venir, però Elisenda, abans de que te'n vagis... Clar, és que aquí al costat tenim a la que a mi em fa cosa i tot, perquè no sé si us coneixeu amb la Bet Bardagí.
No, ens coneixem. No. Ara ja sí.
Ara ja sí,
ara
que
ja
bé.
Ara ja som col·legues.
Ah. Ara ja us coneixeu. És la veu de Catalunya.
Ui. Carai!
Si m'ho permets, Pineda, perquè segur que l'has escoltat, però...
Home, és una mentidera, que sí. El que passa és que li caic tan bé.
No,
és
això, per això. Sí, em cau molt bé. O sigui, sí. A banda de que em cau molt bé, és la veu de Ràdio Estel i, d'alguna manera, també la narradora del programa d'avui. Explica-t'ho, la Pineda. Ara ja t'he deixat.
Sí, fixa't, perquè els oients sàpiguen el que és el directe i per molta preparació que tingui el programa. Aquí en el guió tinc. L'Elisenda ja sap com funciona. I després
I no
tinc un WhatsApp de la Marta, la codirectora, que diu l'Elisenda no sap com funciona.
Bueno, però saps què passa?
Que problema.
Anem a jugar.
Anem a jugar, exacte.
Totes
les meves. Mira, jo t'explico. La llegenda de Sant Jordi se la coneix tothom, se la requete coneix tothom. Llavors, aquí, a Fabricació Pròpia, com que no tenen res a fer, han decidit crear una nova llegenda èpica, supermega èpica.
Sí.
D'acord? Tu te'n recordes aquells... Ai, gràcies, m'estan posant...
Els auriculars, sembla bé que et sents
bé ara.
Per favor, això és vida. Saps allò que jugàvem de petites? Jo començo amb dues frases, una història, tu has de continuar amb dues frases més, només veient l'anterior.
Sí.
Doncs farem això.
Ah, d'acord, és un joc. Vale.
Exacte.
Sí.
L'ha començat el Ramon Padrina.
D'acord.
Vale? Continues tu, després hi haurà la Clara Caraltó, que a partir del que tu facis, ella continuarà.
M'estàs dient que entre Ramon Padrina i Clara Caraltó m'heu situat
tu?
A mi?
Què et
doncs
sembla?
Mira, són dos grans amics, dos grans escriptors a qui admiro profundament i estic molt orgullosa de que compteu amb mi per això.
Home, per favor.
Home, només faltaria.
Llavors, després de la Clara, tindrem el Toni García Ramon i el Santi Jiménez.
Home, és que també són amics meus.
Home, posaran el punt dramàtic a la llegenda, jo crec.
Molt bé.
Eh? Sí. I per acabar, posarà el seu punt el mestre Virgili.
Molt bé.
I l'acabarà el gran Juan Carlos Ortega.
Home, fantàstic. Saps què ha passat nits senceres al llit amb Juan Carlos Ortega?
Ell no ho sap. Vols que li diguem?
Sí, sisplau.
Perfecte.
Ell no ho sap, però sí, hem passat nits senceres al llit.
Jo crec que és el moment que el tècnic agafi aquest tall, el guardi, per favor.
I li llanceu.
I li llancem, evidentment. A veure si pot acabar la llegenda amb això.
Fantàstic.
No sé, per exemple.
Sí.
Llavors, clar, sou una colla de grans guionistes. Jo crec que aquí pot sortir una gran, gran, gran llegenda.
D'acord.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Nosaltres ara et posarem el que ha començat el Ramon Padrina.
D'acord.
D'acord? Ha començat fort.
Ah, hi ha sexe i tot això.
Bueno, no, però bueno...
Espera't a la Clara.
Tu pots tirar cap on vulguis, eh?
D'acord, perfecte.
D'acord?
Molt bé.
I a partir d'aquí, jo després la narraré i tal. Jo et començaré narrant. No, havia de narrar jo ara...
Mira, jo crec que l'escoltarem.
D'acord. Exacte, sí. Escoltem-ho. Hi havia una vegada, en un petit país d'un vell continent, una llegenda tan increïble que els pocs savis que la coneixien no gosaven explicar-la en públic. Cada 23 d'abril, per comprovar que la llegenda seguia viva a la memòria dels seus guardians, es trobaven i la recitaven entre tots, fragment a fragment. Sempre, no sabem per què, començava el Ramon.
Doncs hi havia una vegada un poble que vivia en pau a les muntanyes, fins que un dia va aparèixer un drac. Un drac que tenia com a objectiu raptar la princesa, perquè era un senyor drac que es dedicava a raptar coses, perquè bueno, era un tio que no era de fiar. Però què va passar quan va arribar el drac al poble? Que hi havia un altre drac. Es veu que ja aquell estava llogat al poble, es veu que tenien una aplicació als dracs per veure quines a quins pobles poden anar a raptar princeses, i aleshores s'ha hagut un error al sistema i ja va arribar el drac, i el drac anterior ja s'havia trobat al lloc ocupat. Dragility, es deia l'aplicació. I aleshores, clar, van començar una discussió de veure, hòstia, aquest poble, qui se'l queda, tal, i van començar a barallar-se entre ells, els dos dracs, i els del poble s'ho miraven.
I la llegenda continua amb l'Elisenda Pineda.
De fet, els dos dracs, després de veure que l'aplicació no havia anat bé, van quedar per estomacar-se a la plaça major del poble, van citar-se dia i hora, com si fos un duel de finals del segle XIX a Anglaterra, i tot el poble hi va acudir, evidentment. Vull
clar,
dir, un ball de mastegots, ens agraden a tots.
Home,
ball de bastons a primera
cap
fila.
Allà.
Totalment. Aleshores, els dos dracs portaven els seus entrenadors personals, etc, etc, un ring, van muntar aquella protecció que porten la dentadura, t'ho fixa't, una feinada per fer aquella protecció, perquè els dracs ja se sap que tenen bona dentadura.
M'encanta.
No? I aleshores, de cop i volta, doncs, unes tovalloles mullades, aixugant suor, fent massatges als dracs, tu estàs preparat, tu també, pa, pa, pa. Bueno, i de cop i volta la princesa era qui feia d'àrbitre de tot això, no?
Ah, perquè t'anem a preguntar on està
clar,
el jutge.
Clar, qui feia, exacte, el jutge, no? La princesa diu, qui guanyi se'm cruspirà, saps? Vull dir, això anirà així. Ella encantada de la vida.
Dedicada,
ja...
És molt dedicada.
Totalment. No, ella ja sabia que li havia caigut aquest rol en el poble i diu, bueno, qui guanyi, doncs aleshores se'm cruspirà. Aleshores, ella toca una campana per donar el tret de sortida a aquest ball de bastons, i els dracs, clar, evidentment els dracs tenen els braços de dalt, els tenen curts. Són com
els
tiranosaurus rex.
Exacte.
Clar, aleshores ells què foten? Flamarada, saps? Flamarada. I llavors es tracta d'anar fotent flamarada amb tanta mala fortuna que, clar, aquelles flamarades descontrolades completament perquè estaven embogits, amb unes ganes ja de guanyar, doncs, clar, van pelar mig poble fregit.
Amb containers pel mig, o?
Sí, amb containers
molt
pel
bé.
Mig, exacte, exacte. Molt urquina bona, tot, eh?
M'encanta, sí,
exacte.
Exacte.
Que, bueno, mitja població allà rostida, tal, què en fem d'aquesta gent? Fota'ls allà en un racó que per diumenge ens els cruspirem, etc, etc. Bé, comencen pa, 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 i se n'adonen que les seves capacitats bèl·liques són bastant iguals. Per tant, no hi ha qui guanya, perquè ara et cremo jo tu demà a mi, i escolta'm, i aquests dracs són invencibles, entre ells. Aleshores, aquí hem de trobar un desllorigador. Com desllorriguem tot això? Doncs això us ho explica la Clara Caraldó.
I així acaba un altre capítol de la llegenda de Sant Jordi de fabricació pròpia.
Escolta, Bet.
M'encanta, perquè això és un no puc parar de crear. O sigui...
No, és que avui no pararem amb aquesta llegenda, perquè és el que dèiem. Queda la Caraltó, queda el Toni García Ramon, el Santi Jiménez...
Sí, sí. El mestre Virgili.
El mestre Virgili pel mig. I amb l'Ortega, que acabarem de rematar-ho tot.
Sí, sí. La idea és al final posar-ho tot seguit, no? Suposo.
Això pot quedar meravellós, si ho poseu tot seguit.
Clar, o sigui, la idea exacta és de cap a quarts de sis, que acabarem a la fabricació pròpia, sí, fins a les sis, però a partir de quarts de sis, que rebrem a Ortega, farà la representació final, amb veus de tot el que heu explicat, Pineda.
Tot això m'ho de passar.
Això t'ho passarem. Però el que t'hem d'agrair, sobretot avui, Pineda, que hagis passat per aquí, que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis presentat aquesta meravella de llibre, La Catalana Llengua, i que vagi molt bé aquesta tarda. I
moltíssimes gràcies.
Queda, que ho agraeixis moltíssim.
Oh, i tant que sí, moltes gràcies per comptar amb mi. Ja sabeu que sempre estic encantada de venir amb vosaltres. Sou, de veritat, eh? Mira, saps com diria ma mare? Atxutxables, que en català correcte no és així. I no està bé que ho digui jo un dia que he escrit un llibre que es diu La Catalana Llengua. Però ma mare sempre diu, és que ets atxutxable, filla meva. Doncs
comestibles.
També.
Jo dic comestibles.
Comestible està molt bé. Comestible està molt bé, sí senyor. Doncs mira, fem, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Elisenda, que vagi molt bé, de debò.
En llatí.